Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Com anem?
Doncs molt bé, aquí estem ja en ple estiu i a punt d'entrar a les vacances.
Bueno, ben tornat, que feia dies que no parlàvem, tu i jo.
Sí, m'alegro moltíssim que estiguis un altre cop al peu del canó.
Vinga,
sí.
Aquí amb tota la son. Ja et diré ara que al peu del canó s'estava molt bé dormint una hora més.
Sí, ja saps que no té res a veure una cosa amb l'altra. Tu pots tenir molta son i molta mandra, però això sempre hi serà. No és, és una cosa inevitable, però és que fem ràdio d'hora.
Sí. Vale. Tot el que vulguis.
I estava de conya amb el llit.
En Josep Lluís Vidal, com cada dimarts, ens porta allò, els highlights de la informació digital, tecnològica i de tot aquest entorn que cada vegada genera més estrès a tothom que... A tothom que treballa com a mínim en aquest entorn, o així se'n desprèn d'una enquesta que diu que el 57% de la gent que treballa a Silicon Valley, que és una mica la meca de la revolució digital, està patint estrès laboral, Josep Lluís.
Sí. La veritat és que la tecnologia, l'oci digital en general, jo crec que està generant estrès a tothom, a treballadors i a usuaris.
Sí.
Però potser d'això podem parlar un altre dia. En aquest cas, tal com l'apuntava, ara s'ha sabut els resultats d'una enquesta que han fet els promotors d'una aplicació que es diu Blink, que és una aplicació que fan servir els treballadors de les grans empreses tecnològiques de Silicon Valley, d'aquest ecosistema tecnològic d'empreses tecnològiques dels Estats Units. Mm-hmm. Com bé dius, la meca una mica és Silicon Valley, el paradís, no? El lloc somiat per tots els emprenedors i que es dediquen a posar en marxa una empresa o alguna activitat en el món de la tecnologia. Doncs bé, s'ha sabut que el 57%, déu-n'hi-do, ni més ni menys que el 57%
dels... Sí, molta gent, això.
És que és molta gent, és més de la meitat dels que treballen en alguna empresa tecnològica de Silicon Valley pateix estrès laboral. El 50% de mitjana, és a dir, que és possible que hi hagi empreses en les que aquest percentatge sigui més elevat, perquè la que menys s'ha registrat era un 40%, que també, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí.
Amb uns nivells d'estrès, el 40% de la teva plantilla estressada, home, doncs no sé jo si realment són les millors condicions, precisament en un camp en el que, sí, molta tecnologia, però la creativitat té un punt importantíssim. Vull dir que...
Clar,
és per pensar-s'ho, eh?
Aquí probablement valdria la pena un dia saber també fins a quin punt aquest estrès de les persones que treballen en l'àmbit digital no es trasllada també als usuaris de l'àmbit digital, això que dèiem al principi, no? Perquè al final ja hi ha casos de persones que tenen síndromes d'estrès, d'angoixa i d'ansietat simplement, per exemple, quan tenen abstinència de dispositius mòbils.
O de no tenir connexió a internet, no? El que se'n diu... De fet, amb l'absència de no tenir el mòbil a prop o localitzable, es diu nomofòbia, si no m'equivoco.
Sí.
Té un nom així una mica estrany. Però sí, hi ha autèntics símptomes que ja s'han descrit a nivell mèdic, no? D'això, de no tenir una connectivitat amb la resta del món, eh? Uh-huh. Sí, realment la cosa és seriosa. A més, doncs, les causes que apunten els creadors de l'estudi o els que han fet l'estudi, no? Bé, una mica són, al final sí que són més o menys iguals o molt similars a les de la resta de mortals.
Ja.
Pocs diners, el 41% dels encastats o de les persones que han respost a les preguntes. Una quantitat injusta de feina, un 32%.
I també quantitat injusta? Què vol dir, quantitat injusta?
Sí, jo interpreto això com un repartiment injust de les càrregues de feina entre potser professionals que tenen el mateix rang o rang similar o responsables intermitjos. Jo interpreto d'aquesta manera, o sigui, un repartiment injust o mal dissenyat entre la plantilla de feina.
Ja.
Saps? I després també hores extres excessives, això també amb un percentatge molt similar que l'anterior causa, un 32% també. També afecten altres elements, com per exemple caps que no estan ben preparats, que no tenen la preparació, la formació adequada, la cultura empresarial o fins i tot problemes de comunicació a nivell intern de l'empresa, que això al final doncs, acaba repercutint en no veure cap a on va l'empresa, no? O sigui, no trobar un sentit a la feina que fas, a la missió que tu tens en aquella companyia. Al final, els mateixos problemes que qualsevol altre treballador de qualsevol altre sector, doncs bé, perquè no ens pensem que aquesta gent són déus, perquè realment no... Bé,
no.
Són persones de carn i os, també, no? Com qualsevol altre. Tot i que apareixin coses com Facebook, no? Per exemple.
De fet, tenien, ja tenen pinta de viure bastant apretats.
Sí.
Sí. En fi, escolta, només has de mirar alguna persona que visqui a la muntanya i alguna persona que visqui a Silicon Valley, a veure quina fa més bona cara. Segurament una tindrà més quartos que l'altra, més reputació social i més el que vulguis. Però...
hi ha gent que viu al camp i té uns quartos, també.
Però sí, però tu, com a mi, tu mira-li la cara, en fi.
Sí, està claríssim.
Escolta, va, no deixem de parlar de les, aquestes novetats, aquestes coses que surten de Silicon Valley. S'ha llançat ja l'aplicació d'Instagram TV. No sé si li, suposo que li podem dir TV, però vaja, no...
Sí,
no,
ni que sigui per les sigles.
Sí, exacte. Però suposo que això ens remet... Això és com dir-li en el podcast, dir-li ràdio, no?
Ui, això és un debat molt ampli, perquè...
O a la ràdio per internet dir-li ràdio, no? Quan,
vaja, clar, això és un debat molt ampli, perquè jo tenia un amic que deia que tot el que no fossin ones electromagnètiques no era ràdio.
Clar, que, de fet, la paraula ràdio ve de radiofreqüència, per tant.
Sí, sí, però jo entenc ràdio com una cosa una mica més àmplia, però bé.
Sí, 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 podem estar-hi d'acord, eh? Sí, sí.
I podem estar horas, també, debatent sobre el tema.
Sí, però no, perquè sí, cas... ja, sí, això, la gent, acabarem de matar la gent que ens escolta.
Escolta. Sí, debatir.
Va, dèiem Instagram TV. Va, què és això?
Sí, Instagram TV. Instagram TV no és més que una altra cosa que la competència de YouTube. Així de clar, directament. Uh-huh. Facebook, que és el propietari d'Instagram, doncs ha vist que YouTube, evidentment, ara s'ha donat compte, també van entrar una mica,
sí.
de que YouTube té una tirada important, no ara, sinó de fa anys, no? I que realment tot el recurs del vídeo realment està al darrere de moltíssim tràfic d'internet, no? De fet, YouTube és un dels culpables, entre cometes, de bona part del tràfic mundial d'internet, sí. No? Doncs bé, fins ara Instagram només permetia vídeos de fins a 2 minuts en el seu timeline, no? Mm-hmm. O sigui, en el teu compte d'Instagram tu podies posar un vídeo de fins a 2 minuts. Doncs s'han adonat que YouTube això ja ho té molt, molt, molt superat i que no podia ser. Llavors han llançat una aplicació paral·lela, és a dir, com una espècie... Exactament igual que ha fet YouTube amb YouTube Music, aquest sí. nou servei de streaming per competir amb Spotify,
sí.
Doncs Instagram ha fet el mateix, però amb els vídeos. Ha llançat IGTV, que no és més que l'aplicació per poder penjar vídeos de més de 2 minuts, entre 2 minuts i 1 hora de durada.
Entre 2 minuts i 1 hora, o sigui, val.
Sí. Bueno, de fet, màxim una hora de durada. També s'ha sabut aquests dies que ha superat Instagram els 1.000 milions d'usuaris. Una mica aquesta barrera psicològica dels 1.000 milions d'usuaris a nivell mundial. Ja té el 50%, una mica menys el 50% dels usuaris que té Facebook a nivell mundial.
Déu-n'hi-do.
Doncs bé, a veure quina és la repercussió que té això en les xifres de YouTube o en l'ús de YouTube per part dels coneguts influencers, perquè ara... Sí que és veritat que YouTube és el portal per excel·lència per treballar en vídeo tant a nivell amateur com a nivell professional.
Clar, però si tens 1.000 milions d'usuaris degudament registrats i loginats en una aplicació, ostres, automàticament el valor de... o la qualitat, diguem-ne, dels usuaris que tens passa a ser exponencial, perquè al final YouTube,
clar,
tu pots veure vídeos però de manera totalment anònima i per tant YouTube pot fer, pot fer un ús relatiu d'aquesta informació, eh?
Exacte, perquè no cal que et registres. El que sí que és veritat, que aquí també és una doble trampa, això que comentes, perquè quantes persones tenen un compte de Gmail, per exemple, o un compte de Google? Moltíssima gent.
Sí.
Quantes persones no tanquen la sessió en el seu navegador una vegada han obert el correu o han obert qualsevol servei de Google?
Yeah.
També moltíssimes, yeah. No? Vull dir que una gran part dels usuaris de Google fan servir els seus serveis loginats, doncs per aquella comoditat,
ja.
Saps? O sigui, per això. Però sí que és cert. En tot cas, Instagram o estàs loginat o realment no pots veure absolutament res.
Clar.
Això també sí que és així, no? Bé, veurem a veure si li mossega un tros del pastís. Instagram ja fa un parell d'anys que s'està posicionant molt bé, sobretot en públic molt jove, com a una xarxa social de referència, com sí. una mica... No sé si he d'atrevir-me encara a dir el relleu de Facebook, eh? Però una mica va pel camí, eh?
Ja, bueno, té pinta, no? Facebook sembla que va caient en desús cada vegada més i Instagram la cosa es va animant.
No sé si en desús, però sembla una mica com que Mark Zuckerberg estigui una mica com preparant el relleu, no? Per si ja. El plan A cau, tenir el pla B.
El pla B a punt. Home, no està malament un pla B amb 1.000 milions d'usuaris.
I creixent.
No està malament. Escolta, i d'una cosa tan digital i tan molona com Instagram TV, anem a una cosa tan analògica, perquè al final, mentre no s'hagi inventat el sistema de teletransport o el sistema de transport de matèria a través de la xarxa. De moment, quan comprem coses a internet, seguirem rebent-les amb un correu ordinari o amb un missatger, de moment, de carn i ossos. I això sembla que Correos, l'empresa aquesta pública estatal, hi està treballant, eh?
Sí, sí, no hi ha res més analògic, a més que Correos.
Sí, o sigui, exacte.
Que l'empresa estatal de Correos, no?
Sí, sí, sí.
Home, la veritat és que sí, és veritat, és una empresa que té, no sé, més de 100 anys d'història, no?, diria jo. Però realment...
100 anys em semblen molt pocs, eh? Ja t'ho dic ara.
Poder més, no?
Jo diria que... Vaja, no en tinc ni idea, però estic mirant perquè em fa l'efecte que això del correu és tan antic com el napeu.
Año de nacimiento de Correos, va. Com telefònica, no?
Nacimiento de Correos. Cas un den, ara no ho trobo. Bueno, ja, escolta, ves xerrant, ja tu... Jo t'ho diré. Mira, fundació. T'ho has dit 100 anys, eh?
Sí.
Mira, es va fundar l'any 1716, xaval. 302 anys té, Correos.
M'he quedat molt curt.
Sí, 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 sí.
Vale, doncs,
tot i que a l'època, com que la gent parlava d'aquesta manera, a lo millor el, jo que sé, el 1716 reinava Isabel II i a lo millor va dir Fernando, correos hacia la derecha, i d'aquí en Fernando li va costar alguna cosa i va dir venga, va. Sí, quin humor, eh? Hem tornat bé, ho veus o no?
Has començat fort, eh?
Sí. Bueno, va, sí, anem al tema, que ja ens estem allargant, va.
Això d'una cosa tan analògica com Correos, no? Doncs la veritat és que és una empresa que innova força, suposo també per tots els recursos que ha tingut en ser una empresa mixta, no?
És el que té ser un monopoli, eh? També, que pots anar innovant amb els calés dels altres. Monopoli públic.
Exacte. Doncs bé, el cas és que, com tu bé deies, molt de compres per internet i molt d'això, però al final el cul de... O sigui, el coll d'ampolla on està? Doncs en el moment que ens han d'entregar el paquet, no? Que hem de posar a l'adreça de la feina o deixar-lo al veí o el que sigui. Doncs bé, s'ha parlat molt de tot això, s'ha parlat de drons que reparteixin en un lloc determinat o en una determinada els paquets. També hi ha algunes empreses que estan estudiant fórmules com, per exemple, deixar paquets en els maletis dels cotxes. No sé com ho farien exactament això, realment. O fins i tot donar la possibilitat de que el repartidor pugui entrar a casa amb una autorització, evidentment, no? I deixar el paquet en un lloc determinat. Doncs Correos precisament ha estat assajant això mateix a Madrid amb un sistema per deixar els paquets en els garatges de determinades llars, no? Una espècie de contracte entre l'empresa...
A l'igual li dono jo la clau del garatge a casa meva a ningú.
Jo ja t'ho dic que no.
Ningú de Correos.
Jo ja t'ho dic que no, però potser en un futur el que sí que es comencen a construir llars són... amb un espai habilitat en el que sigui un, no sé, com un raconet en el que es pugui deixar un paquet sense tenir la possibilitat d'anar més enllà, no?
Ja ho veus, no?, que tot això ens porta a la perdició, no?
A la perdició?
Tot això d'internet acabarà amb nosaltres.
Sí, jo crec que... saps qual serà el problema?
Quan
internet estic dominat per la intel·ligència artificial al 100%.
Ja. Bueno, sí, no sé. Vista la intel·ligència humana, potser és la solució, eh? Però...
No sé què dir-te, Miquel, però jo avui he fet una campanya... Tu deus conèixer el sistema d'AdWords, no? El sistema de publicitat de Google, eh?
Mm-hmm.
Val, doncs a mi se m'han posat els pèls de punta una mica quan he vist la frase amb el que AdWords m'ha dit: la campanya està aprendiendo. Vull dir, jo li he posat una sèrie de paraules clau, vale, per posicionar una determinada web, i està aprenent.
Bueno, està bé.
Vull dir que... Sí, és la manera de dir-ho, eh? Abans en lloc de dir està aprenent, te deien...
Processando sus datos.
Processando datos, sí, exacte. No? Ara diu està aprenent. Sí. I bueno, vale, doncs ho pren.
Pues és això. Escolta, gràcies, i tornem la setmana que ve, a veure si aprenem una mica més.
Vinga, va, que vagi bé.
Una abraçada, Joep Lluís.
Igualment, adéu.
Adéu.